Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us informa Pau Massip. Una gran fuita d'aigua a les obres de connexió del tramvia a la Diagonal de Barcelona ha inundat diversos carrers. La fuita s'ha produït a primera hora de la tarda a la confluència amb la Diagonal entre els carrers Padilla i Castillejos i afecta els carrers propers a la plaça de les Glòries. Centenars de metres de vorera i asfalt s'han vist inundats per la gran quantitat d'aigua que sortia i que ha entrat en alguns baixos i portals de la zona. Els bombers de Barcelona i la companyia d'aigua ja s'han desplaçat al lloc dels fets per intentar aturar aquesta fuita. I encara un altre punt de bombers perquè el cos dona per controlat l'incendi que cremava des d'ahir a Artesa de Segre. El foc que ha cremat bàsicament zones boscoses ha arrasat unes 130 hectàrees. I en política, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitat el govern espanyol per l'organització de la cimera de l'OTAN que s'ha acabat avui a Madrid. Feijóo també ha volgut recordar que qui va aconseguir que es fes a la capital espanyola va ser el govern de Mariano Rajoy.
Quiero agradecer al gobierno que consiguió la celebración de esa cumbre, que fue el gobierno del presidente Rajoy, por esa consecución. En segundo lugar, quiero felicitar al gobierno del señor Sánchez por la imagen positiva que ha dado España en la organización de esta cumbre.
Feijóo ha dit després que el president Pedro Sánchez hagi demanat un acord de país per incrementar el pressupost de defensa i que així s'arribi al 2% del PIB, una proposta que per ara no compta amb el suport dels seus socis d'Unides Podem. Ara l'Estat destina gairebé 13.000 milions d'euros a defensa, un 1,01% del producte interior brut, i l'objectiu de Sánchez és arribar a aquest 2% en 7 anys. I l'excomissari José Manuel Villarejo ha demanat a l'Audiència Nacional que suspengui les últimes sessions del judici contra ell després de patir un accident vascular al cervell. La seva defensa ha demanat que s'ajordin fins al setembre les sessions previstes entre l'11 i el 14 de juliol perquè asseguren que l'expolicia nacional no pot seguir el procés amb normalitat. En un escrit presentat a l'Audiència, Villarejo diu que té afectat a la vista i pateix una greu cefalea, cosa que el va obligar a ingressar a urgències fa uns dies. En l'escrit comunica que els metges li recomanen repòs i evitar situacions emocionals o d'esforç significatiu durant 3 mesos. També demana la visita d'un metge forense, segons ha confirmat la mateixa Audiència Nacional. I en salut, els casos confirmats de verola del mico a Catalunya han passat de 150 just fa una setmana a 380 aquest dijous. Segons el Departament de Salut, des del 5 de maig a banda hi ha 40 dos casos més en investigació. La majoria dels casos confirmats són homes d'entre 19 i 66 anys que van començar a tenir símptomes abans del 23 de juny. La majoria han tingut febre i lesions que s'han localitzat en diferents punts del cos, però sobretot en les àrees genitals, periorals i perianals. En aquest sentit, Salut alerta que les lesions poden produir cicatrius permanents i complicacions que podrien arribar a fer necessària l'hospitalització. I a Gandesa, capital de la Terra Alta, els 3.200 habitants estan vivint una situació preocupant. L'única farmàcia que hi ha al municipi no ofereix el servei bàsic que necessiten els habitants. La farmàcia exposa que els deutes que arrossega a Hisenda arran d'una inspecció han comportat en manca de subministrament per part dels proveïdors. L'alcalde de Gandesa, Carles Lluç, ha explicat la situació a l'Estel Migdia.
D'entendre que la farmàcia és una gestió privada, tot i que dona un servei públic i un servei vital, és una gestió privada. Això, la problemàtica rau d'una gestió o d'una situació que està perjudicant, però que és privada i és particular de la gent que ho està gestionant la farmàcia. Des de l'Ajuntament el que estem fent és parlar amb el farmacèutic de buscar vies de solució.
Lluç ha explicat que des del consistori han parlat amb el Col·legi de Farmacèutics perquè pugui trobar una solució a aquesta problemàtica. I ara els esports amb Carla Buigas.
El Barça ha tancat aquest dijous l'acord per la cessió del 10% dels drets televisius. Se'ls queda el grup inversor estatudinenc America Six Street, que els tindrà pels propers 25 anys. L'acord s'ha tancat per un import de 207,5 milions d'euros, una operació que li permetrà al Barça generar una plusvàlua de 267 milions d'euros per aquesta temporada. D'aquesta manera, el club blaugrana evitarà tancar els comptes de la temporada amb pèrdues. També en futbol, la Federació Espanyola de Futbol ha renovat el seleccionador femení Jorge Vilda per 2 temporades més fins al 2024, un càrrec que l'entrenador madrileny ocupa des del 2015. En el comunicat s'exposa que es creu en Vilda per portar continuïtat al projecte del combinat estatal que actualment es troba en 7a posició en el rànquing de la Lliga. I en tennis, Paula Badosa ha guanyat per la via ràpida Irina Barán en la segona ronda del Grand Slam de Wimbledon i s'ha classificat pels 16ens de final. Badosa s'ha imposat per 2-16-0, per 6-3 i 6-2. En aquests moments s'està disputant la segona ronda, la valenciana Sara Surribas, que està jugant el duel contra Harmonitan. Gràcies.
Ràdio Estel.
Seguim els camins de l'espiritualitat.
L'actualitat religiosa de casa nostra i del món.
Seguim els camins de la solidaritat.
Les accions socials i el treball per un món millor són a la nostra ruta.
Seguim els camins de la cultura.
Llibres, cinema, música i tot allò que alimenta l'ànima.
Fem els camins amb Espurna.
A l'hora del programa ens emocionem una mica.
De dilluns a divendres de 8 a 9 de la vesprada.
Quan acaba el dia,
comencen els camins
a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 4 i 6 minuts. Déu-n'hi-do, no? Quin panorama ens ha quedat dibuixat. Ha estat realment fantàstic poder assistir a aquesta fotografia que visions privilegiades, com les de les persones que ens han acompanyat al llarg dels darrers minuts, ens han facilitat, no? El poder entendre una mica què s'amaga al darrere d'aquests titulars. Oriol Nolis, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni Marín.
Titulars tan difícils de pair com els que estem tenint aquests dies a cada informatiu, no?
Sí, tornem a tenir una actualitat molt, molt moguda, i els que hem estat davant del micròfon o de la càmera en altres moments, perquè jo ara mateix no hi soc, però hi he estat molt de temps, i quan tens dies com aquests que estem vivint, des del punt de vista ciutadà és molt interessant, perquè passen coses que afecten a tothom, i com a periodista poder-ho explicar, doncs, sempre és una satisfacció, és un privilegi.
Quin gust tenir-te aquí al programa, Oriol.
Igualment.
Com va la vida? Fa molts anys.
Però molts anys, Toni Marín.
Però molts anys.
Que hem viscut moltes coses.
Certament.
Sí,
certament,
sí.
No? Tu has viscut moltes coses, també. És a dir, d'aquell
nen
que anava pels carrers de Sants fent reportatges fins al dia d'avui, diríem que ha plogut una mica, no?
Ha plogut bastant, i jo sempre dic que hi ha un amic meu que sempre diu que la vida és difícil allargar-la, perquè difícilment viuràs 150 anys, però sí que la pots eixamplar, i jo això ho intento practicar-ho, i intento eixamplar-la de manera que el temps que visqui estigui molt aprofitat.
Ets jove, però has fet de tot ja, no?
Sí, unes quantes
presentador
coses.
Presentador dels telediarios, presentador dels informatius a Catalunya, a Ràdio Nacional, ara director de Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. El dia que t'ofereixen això, imagino que, home, és molt maco, però et cau tot el pes de la responsabilitat al damunt, no?
Sí, la responsabilitat la vaig sentir, però al mateix temps m'ho vaig agafar com un gran repte. D'entrada, em semblava que podia portar el coneixement d'algú que fa molts anys que treballa a la casa, i una manera de fer també diferent, perquè jo crec que cadascú té un com el seu segell, com la seva empremta, la seva manera de fer, i la meva crec que és diferent. Crec que jo sóc algú que molt, molt proper amb els companys, i això en algú que estigui dirigint una empresa, sigui la que sigui, també és important. I després, el repte personal, perquè qualsevol projecte professional, diguéssim, d'aquesta envergadura, et permet posar-te a prova tu mateix, i això també em venia molt de gust.
El temps per escriure, d'on surt?
El temps per escriure, ara no n'hi ha cap. El llibre que he escrit el vaig escriure abans d'arribar a ser director, perquè ara no és que no tingui temps per escriure, és que
no
pràcticament
per res, no?
Per res, ni gairebé ni per llegir. Jo abans llegia un llibre cada dues o tres setmanes, i ara cada mes i mig o dos mesos, que per mi és una cosa horrorosa, perquè estic molt acostumat a llegir. Però no, ara, amb la feina d'ara, és impossible escriure.
Hi ha un punt de despullar-se en aquest llibre, no?
Hi ha un punt bastant de despullar-se a un mateix i el meu món i el de la gent que m'envolta. Però jo ho veig sobretot com un exercici d'honestedat i de potser una mica també de teràpia i d'efecte reparador. O sigui, escriure sobre coses que t'han passat pot acabar sent molt, molt reparador, i per a mi ho ha estat. I a tu no sé si et passa també que arriba un moment a la vida, i a mi això m'ha passat, en què tens com... es pot donar l'oportunitat de fer balanç sobre coses que has fet o decisions que has pres, i en el meu cas vaig decidir posar-les per escrit, creant una novel·la que té molt d'autobiogràfic, però que també té una part de ficció.
Se'n diu maduresa, això que dius?
això, no sé, potser ho hauria de dir més al meu entorn, a mi se'm fa una mica... Però jo crec que si un sap aprofitar aquelles coses que passen en la vida per treure'n alguna lliçó, suposo que madurar deu ser alguna cosa semblant a això.
El títol del llibre és preciós. La fragilitat de todo esto. La primera pregunta és obligada. Mm. Què és todo esto?
Todo esto... La tesi una mica del llibre és que tot el que hi ha al nostre voltant és fràgil. Per això es diu la fragilitat de todo esto. La feina, perquè a vegades d'un dia per l'altre ens podem quedar sense feina, i això a alguns ens ha passat. La salut, les relacions amoroses o d'amistat. El títol és aquest perquè la fragilitat afecta a tot. I moltes vegades vivim la vida com si... una mica com si fos al contrari, no? Com si l'estiguéssim construint sobre uns fonaments sòlids on creiem que tot continuarà sent igual, i de cop les coses canvien quan menys t'ho esperes. I això que pot semblar una obvietat, però en canvi te n'adones que no vivim d'acord amb aquest plantejament vital que ho regeix tot, perquè és el que et dic, un dia et poses tu malalt, o es posa el teu pare o la teva mare, o tens un accident de cotxe, i això passa. I en un moment o altre de la vida algú li passa alguna d'aquestes coses, i llavors pren consciència de com de fràgil pot arribar a ser tot plegat.
El llibre va començar a la sala d'espera d'un hospital. El vas començar a escriure allà.
Sí, sí, el vaig començar a escriure quan la meva mare estava malalta a l'hospital. Com que, diguéssim, al final van ser 9 setmanes que vam estar a l'hospital, i 9 setmanes, dit així, pot semblar que sigui poc temps, però quan el temps s'atura i no fas res més que estar en un hospital esperant notícies d'un familiar, el temps passa molt lentament. I això pot arribar a ser desesperant.
I a nits eternes, eh?
Sí. I quan això passa, dius, què puc fer? Doncs pots fer poques coses. En el meu cas, vaig dir, em posaré a escriure sobre tot el que estic vivint aquí, sobre l'experiència de tenir algú molt proper, com és la teva mare, que ha emmalaltit i que no saps com evolucionarà durant les setmanes següents, i després sobre records que em venien al cap en aquell moment mentre jo estava a l'hospital.
Segons, la vida se't posa de veritat davant, no?
Sí. Suposo que el més difícil és gestionar la incertesa quan hi ha una situació d'aquest tipus. A vegades, quan has de fer front a una patacada, es tracta senzillament de... Bueno, senzillament, no és senzill, però és digerir-la. Però quan no saps si la malaltia et portarà cap a un lloc o cap a un altre, perquè tampoc t'ho saben dir els metges, i senzillament perquè no ho saps, gestionar aquella incertesa... aplicada a qualsevol àmbit de la vida, és el més difícil.
Ja. Quina cosa tan complicada, Oriol, és barrejar realitat i ficció, no?
És que saps què passa? La realitat, sovint, molt sovint, no aguanta el convertir-se en una bona història de ficció. A vegades, perquè fets que són reals els puguis convertir en una història que, des del punt de vista narratiu, i m'imagino que en una pel·lícula deu passar el mateix, resulti versemblant o resulti interessant o potent com a ficció, necessita alguns retocs, necessita posar allò que no ha passat en la realitat, però que, quan ho afegeixes com a fets de ficció, contribueixen a que la història resulti o quedi més rodona. Això és el que passa una mica amb l'autoficció, i és el que passa amb aquest llibre, que, clar, alguns dels diàlegs que hi ha al llibre no sé si van passar exactament com jo els vaig viure, però jo els he recreat a la meva manera, diguéssim. I després, que crec que és molt important, a mi una de les coses que més m'agrada d'escriure és aquesta... capacitat per convertir el dolor, la pèrdua, l'angoixa, qualsevol situació conflictiva o dolorosa que hi pugui haver a la vida, convertir-la en alguna altra cosa, transformar-la en alguna altra cosa, en una història, en un llibre. Clar, el dolor el patim, el vivim tots, en algun moment o altre el tenim a la vida, però la capacitat de convertir-lo en una altra cosa, això ho trobo fantàstic.
Això és molt difícil, eh?
És molt difícil, sí, és clar, però...
Sí, la vida està plena de coses molt difícils, això també és veritat, no?
Sí,
és a dir,
sí.
Ningú ha dit que sigui fàcil res.
Exacte, exacte, però trobo que està... No sé, jo ho vaig intentar veure així. Jo pensava si, no sé, en lloc de viure el que vaig viure aquell estiu a l'hospital, hagués estat en una platja sota una palmera, òbviament hauria estat molt més bé, però no hauria sorgit la possibilitat de pensar i de reflexionar sobre coses que m'havien passat a la vida i tampoc m'hauria posat a escriure el que finalment vaig escriure.
Fixa't que són dues històries completament diferents, però ahir a la tarda parlàvem amb Rafael Santandreu, de tots els seus llibres, sí. I la por, i l'art de no amargar-se la vida, i les ulleres de la felicitat, una mica tot això. I fixa't que hi ha un punt en comú de la història, no? El punt aquell de... tot és segons el vidre des del que ho miris, no? Tot és segons la òptica amb la que t'enfrontis a la vida en cada moment i com sàpigues optimitzar, no? Aquella situació, no? Vindries això, no?
Sí, perquè a veure, és això que es diu tantes vegades, el que pots canviar, doncs posa tots els esforços per canviar-ho, però el que no puguis canviar, intenta treure'n alguna cosa de profit, per dir-ho d'alguna manera, i quan una situació tràgica colpeja la teva vida, doncs més enllà d'intentar-la digerir, doncs si la pots convertir en alguna altra cosa, com en aquest cas en una història, que a més a mi em va servir escriure-la, però és que crec que a molta gent li pot servir llegir-la, perquè Clar. És que parla de situacions i de realitats que en algun moment t'acaben afectant, i al final l'únic que pot fer el cinema o la literatura és aquesta funció d'acompanyament que en situacions com la pèrdua d'un familiar o un trencament matrimonial, el gran consol que et queda és sentir-te acompanyat per algú que ho hagi viscut i que et faci entendre que entenen pel que tu has passat, saps? I això és el que... Per això jo crec que molta gent li pot interessar llegir aquest llibre.
Tu vols ser aquesta persona, doncs?
A mi
o el teu llibre ha de fer aquest efecte, no?
Sí, a mi m'agradaria, i crec, perquè hi ha molta gent que ja l'ha llegit o que l'està llegint aquests dies i m'està dient exactament això, que és com haver pogut posar paraules a situacions viscudes.
Això és maco, eh?
Sí, això és el més bonic que et poden dir. Això és el més bonic que et puguin dir. Que algú et digui, no, el teu llibre no m'ha agradat, m'ha travessat, m'han arribat a dir aquests dies.
Uf.
Millor que això, i això què vol dir? Doncs que en el fons estàs parlant, a través del que tu has viscut, estàs parlant de coses que també ha viscut qui t'està llegint.
Mira, fixa't que jo sempre tinc aquella sensació, i és una conversa que he tingut milers de vegades amb escriptors, no? Que el fet d'escriure és una cosa tan íntima, i més en circumstàncies com les que tu passaves, no? Que en el moment en què es publica el llibre i el llibre cau en mans, en altres mans... Deu quedar com una sensació d'inquietud, no? Perquè, clar, després cada persona s'enfronta a aquell text d'una manera molt particular, molt personal i molt condicionada també per al moment vital que té, no?
Absolutament. I això me'n recordo que l'Eva Serrano, la meva editora de Círculo de Tita, em deia has de saber o estàs... Saps que quan el llibre es publiqui i el llegeixi ja no et pertany a tu aquella història.
Això. Sí.
Ja no et pertany. I, per tant... com la rebi o com la interpreti o com interpel·li o emocioni cadascú, ja és cosa dels altres, ja no és cosa teva. I això ho vaig tenir claríssim. I això també lliga molt amb una cosa que em deia la meva germana, que la repeteixo molt, perquè em sembla que en un llibre que parla tant d'emocions i que interpel·la tant al lector des del punt de vista emocional, el més important és tenir en compte que les emocions que desperten el lector parlen del lector. No parlen del llibre o de l'autor. És a dir, el que tu sentis llegint una història, ja sigui pena, tristesa, commoció, el que sigui que desperta, parla d'alguna cosa que està a dins teu. I aquesta idea, que no me l'havia parat a pensar fins que me la va dir la meva germana, vaig pensar que era molt important tenir-la en compte.
Els llibres són el futur? El teu futur, vull dir?
A mi m'agradaria que sí. A mi m'agradaria que sí.
Sona bé, eh?
Sí. Jo he treballat molt de temps a la ràdio i a la televisió, però m'agradaria poder dedicar molt més temps a escriure. El que passa és que sóc una persona limitada i si faig una cosa no puc fer l'altra. Vull dir que jo vaig escriure aquest llibre amb un permís de 9 mesos que em vaig agafar la feina. Si algun dia torno a tenir temps, doncs espero poder-me tornar a posar davant l'ordinador per escriure.
Se'n diu jubilació, Oriol.
Home, però abans.
Home, abans o abans. Després arribarà això, no?
Sí, però voldria escriure abans de jubilar-me, que és un joc.
No t'estic dient gran ni molt menys.
No
és això, però jo ho penso. T'ho juro que ho he pensat moltes vegades. No em veig a mi mateix amb una caseta a la muntanya, allò t'aixeques.
Ah, m'agradaria moltíssim.
És molt literari, també,
sí,
el tema,
sí,
saps?
Sí.
Aquella imatge romàntica de...
Absolutament.
Tot el dia documentant-te, llegint sobre històries, no? En fi, falta molt per això. Parlem una mica ara de la teva tasca actual, no, director de Ràdio Televisió Espanyola, en un moment en el que els mitjans tenen molt a dir. Primer, perquè estem en una autèntica transformació del concepte dels mitjans de comunicació i perquè els reptes dels mitjans cada vegada són més importants, no?
Els mitjans són més necessaris que mai, el periodisme és més necessari que mai i l'oferta audiovisual és més extensa que mai. Llavors, una de les coses que em vaig plantejar jo quan vaig arribar de director, i ho vaig dir des del primer dia, un dels objectius, és que creia que com a mitjà de comunicació havíem, sobretot, de singularitzar-nos. Què vol dir això? Que en un mercat audiovisual en el que hi ha tanta oferta de ràdio i de televisió, és molt important que les coses que facis siguin una referència. Fer-ne 5, 6, 7, 8, les que sigui, però que siguin una referència. És a dir, si tu estàs fent un programa que ja n'hi ha 7 o 8 igual que aquell, per què no fas una cosa que no facin els altres? O, entre les coses que estiguin fent, fes-les de manera que sigui la millor i sigui referència en aquell sector, que és el que estem fent, per exemple, amb el programa Punts de Vista a la Tarda, que és un programa cultural, l'únic que hi ha a la televisió diari, l'únic programa cultural és el que estem fent nosaltres a Ràdio Televisió Espanyola a Catalunya. I això fa que, dins del món de la cultura, que pot ser un sector minoritari per a molta gent, però almenys ens hem convertit en una referència, i per tant la gent ja ens té situats. El mateix ens passa amb el Cafè d'Idees, amb la Gemma Nierga, i amb tantes altres coses que estem fent. El que vull dir és que singularitzar-se, treure una mica el cap en un món on hi ha tanta oferta, és molt difícil, i el meu objectiu com a director de la televisió pública és aquest.
És que ara ho has dit, la televisió pública, la radiotelevisió pública, no? Que segurament tenen obligacions que van més enllà, com a en públic, no?
Sí. La televisió... Jo també dic una cosa sempre, No hi ha servei públic sense públic. Vull dir, però al mateix temps, no qualsevol contingut, fet de qualsevol manera, va bé en una ràdio i una televisió públiques. I això, jo que fa molts anys que hi treballo, ho tinc gairebé tatuat. O sigui, ho tinc molt interioritzat. Però aquests continguts amb els quals singularitzar-nos, òbviament, els passem abans pels sedars del que és el servei públic d'oferir una televisió i una ràdio públiques.
Fixa't que en poques setmanes han passat per aquí el Jordi Joan de La Vanguardia, crec que fa 3 dies venir l'Ester Vera de l'Ara, dilluns ve el director també del Periódico de Catalunya. Estem parlant molt últimament sobre aquesta qüestió, perquè també entenem que aquest és un moment molt complicat, és un moment en el que el periodisme d'entrada s'ha d'enfrontar a una crisi econòmica considerable, sí. No? I aquest és un avantatge, en aquest cas, de Ràdio Televisió Espanyola, que no depèn d'uns ingressos publicitaris, no? Però tot això ens ha portat a una certa crisi, segurament al món del periodisme, on el periodisme car ja no s'estila, i on, a més, s'ha de combatre a diari amb les fake news, he vist això a internet, i Twitter, no? O sigui, on hi conviuen perfectament la fake news, el titular d'un diari de prestigi, amb una opinió a continuació, no? Informar, segurament mai no hem pogut estar tan informats, i segurament mai no hem estat tan desinformats a la vegada, no?
Tot això que tu dius és cert, i jo encara hi afegiria una cosa més que és molt important i sobre la qual a vegades crec que no se'n parla prou, que és aquesta immediatesa que ens hem autoimposat tots en la producció i en el consum d'informació. Vull dir, haver d'informar sobre qualsevol cosa ràpid moltes vegades va en perjudici del contingut sobre el que estàs parlant. Si tu has d'explicar una cosa molt ràpid, tens poc temps per verificar, per escriure, per contrastar bé aquella notícia que estàs a punt d'explicar. I això, ara mateix, que tot és immediat, que vivim en el directe permanent, fa difícil, a vegades, maturar-nos una mica per pensar bé i per explicar les coses bé. I, per tant, aquesta immediatesa, que aturar-la, canviar-la, és una cosa titànica, perquè ho tens en tot, no? Ho tens amb el mòbil tot el dia, amb els missatges... Doncs, portada al món del periodisme i de la informació, no és bo per informar com s'ha d'informar correctament.
En definitiva, és la manca de reflexió, no? Parlem sí. sovint sobre la manca de reflexió en aquest programa i sobretot perquè tots ara formem part de mitjans de comunicació. Tots, no? Tots tenim un Twitter, tots sí. tenim un lloc en el que opinar. No sé si tothom entén molt bé que això són mitjans, però efectivament ens acaben condicionant a tots plegats, eh?
Sí, sí, sí.
Les vacances, què?
Les vacances les farem el mes d'agost, quan tot pari, perquè jo era de fer-les fora de temporada. El que passa és que ara, amb la responsabilitat que tinc, he de parar quan la programació para, i per tant les faré l'agost.
Amb tour operador o...?
Està una mica... Encara no sé molt bé què faré, perquè no he tingut temps per pensar una mica com endreçar i com organitzar les vacances, però el que necessito és parar, fer el que sigui, però parar.
I llegir, no?
I llegir, que tinc una pila de llibres i de recomanacions pendents.
Que bé. Sí. Oriol Nolis, ha estat un plaer que vinguis avui al nostre programa. Molta sort.
Moltes gràcies. Moltes gràcies.
I ens veiem aviat.
Ens veiem aviat.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Senyores, senyors, 4:25 minuts, fem una petita pausa, ja corre per aquí Gonzalo Bernardos, de seguida el nostre següent pas aquí al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Els divendres a les 9 del vespre, aixeca el cul del sofà, perquè tens una hora sencera de música disco i funky a Ràdio Estel. What doesn't kill you makes you stronger. Dels clàssics als contemporanis. Tots els artífexs de les pistes de ball al servei de la teva energia. Els divendres a les 9 del vespre, música funky i disco a Ràdio Estel. Deixa't portar.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinari amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. Ràdio Estel és podcast. És saber on acaba una proteïna i comença un hidrat de carboni. És saber què pinten els suecs en el pop. És descobrir l'autora clàssica copet en literatura. I és educació, tecnologia que s'entén, psicologia de la bona, comunicació que funciona. Ràdio Estel és podcast i més podcast. Escolta'l tots i tria el teu. Troba'ls a la nostra app Ràdio Estel Oficial, a radioestel.cat, Spotify, Google Podcast i iVoox.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Tot anirà bé.
Amb Toni Marín.
Un minut i arribarem a 4:45. Que interessant, no? Que interessant veure per on va la vida, que interessant veure el que fan uns, el que diuen els altres. Aquest moment estrany que ens ha tocat viure per moltes raons. Ara deia l'Oriol Nolis, ara fa una estona, no? Deia que la vida a vegades es sustenta per coses molt primetes, no? És a dir, que vivim pensant que les coses sempre aniran bé i un bon dia t'aixeques i patapam, no? Se'n va a fer punyetes, relacions d'amor, relacions d'amics, et fan fora de la feina, una mica aquesta situació que deia. El que és interessant, també pensant a l'hora anterior, és que això passa també a nivell internacional. És a dir, fa 4 dies vivíem felicíssims, no? I ara tenim aquesta herència d'aquesta cimera de l'OTAN i sobretot els grans titulars i aquest pols clarament a nivell de blocs al que estem assistint, perquè podem dir-ho així obertament, no? A la primera hora del programa, que hem estat parlant amb grans experts en matèries també econòmica, Gonzalo Bernardos, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Deia un col·lega teu, el Ferran Brunet, deia que l'economia pot acabar sent la solució de tot plegat, no? Jo no sé si tu estàs d'acord amb una cosa com aquesta.
Pues jo estic totalment en contra.
Sí?
Perquè l'economia està sent el gran problema. Per què? Perquè estic convençut, i em diràs que som un pessimista.
No!
Que li diran d'aquí a 4 dies a Putin, mira, no ha passat res. És que continuem necessitant el teu gas, i per tant faran servir aquesta famosa frase, realpolític, i com si no ha passat res. Fins a la propera.
Tu creus?
Molt probablement. Mira, a veure, jo també, és el que m'han dit, i el que m'han dit és una persona ben informada, diu que Macron i Scholz estan pressionant a Zelensky perquè firmi la pau i el deixi el Donbass a Putin, amb l'objectiu...
Això s'havia dit ja des del primer moment, que era una de les possibles sortides, jo recordo, sí. Perdona, recordo que vam parlar... És que no sé si va ser John Carling el que he citat abans, no?, que va dir, li hem de donar una sortida a Putin, perquè si no el pols va a més, va ser en aquesta línia, exactament,
Però jo no estic d'acord, Això és la tècnica Chamberlain.
Bé.
Això és la tècnica Chamberlain, i significa, a curt termini, Chamberlain, quan va arribar a Londres, va ser aplaudit, va ser victoriejat. I hi havia un senyor que deia que al final Hitler arrasaria en tot. Aquest home era Churchill. Déu. I va ser el primer ministre en substitució de Chamberlain. Mm-hmm. Les solucions, a curt termini, només a curt termini, a mi em sembla que moltes vegades generen problemes a mig termini. I aquí no cap una altra situació que reforçar l'OTAN, gastar més en l'exèrcit
militar, no?
Sí, perquè tens dos perills molt importants. Mm. Un és Putin, que ell és president per sempre, i el que vol és entrar en la història. I l'altre, Xi Jinping, que li succeeix 3/4 del mateix. I sentem en una situació que nosaltres no hem creat, però que la tenim.
Sí, que estàs d'acord amb com ara tot, en realitat, parlo de la cimera de l'OTAN.
Oh, i tant. Jo crec que és absolutament necessari. Vull dir, a mi el que diu, no hem de gastar en despesa militar, hem de dedicar a una altra cosa, què vols ser? Víctima total de la resta? Què vols estar? A disposició del que te facin els altres? Llavors, i, Toni, l'economia, ni molt menys, sempre és el més important. L'economia és una derivada de moltes altres coses i està molt per sobre la política que l'economia. El problema que tenim, sobretot els economistes, és quan agafem i plantegem mesures, i aquestes mesures són mesures que les diem a classe. A classe estàs fent acadèmia. Yeah. Fora estàs fent política econòmica o economia política. I has de pensar que la persona que posen en les mesures, el que vol és continuar tenint el lloc de treball. És a dir, si és president del govern, continua sent president del govern. I, per tant, el que no pot fer, per exemple, en una situació com aquesta, dir, senyors i senyores, miri, hi ha la guerra, Putin es fa un xantatge, som més pobres i vostès s'han de conformar. Saps el que significa, no? Significa que si diu això i actua d'aquesta manera, que és el que li dirien la majoria dels economistes, la seva carrera política està acabada. I ha de fer altres coses. I...
Però, si encara... Mira, et diria allò del París bien vale una missa. És a dir, si encara que sigui per electoralisme, aquella persona es veu obligada a prendre tota una sèrie de mesures socials que contribueixin a que la gent visqui una mica millor, pues bienvenido sea.
Totalment d'acord. Però el problema que tenim, i és el problema que té el govern actual, és una senyora que s'anomena Nadia Calviño, que només li falten...
Que poc t'agrada Nadia Calviño, eh? No hi ha setmana que no en parlis,
però és veritat,
li facis la zasca de la setmana a la Nadia Calviño.
Però és veritat, és que és un desastre total. Les mesures socials que han posat són posteriors a la debacle d'Andalusia, perquè abans no les volien posar.
Yeah.
Perquè, Toni, tu has vist algun polític que posi unes mesures socials i les posi després de les eleccions en lloc d'abans?
Yeah.
És evident que no les volia posar. Ah, i aquí és vergonyós que l'esquerra governant tingui tan escassa sensibilitat social. Mira, la senyora Nadia Calviño actua com actua perquè li importa un bledo el que li passin als espanyols. No li interessa res. Toni, vol ser comissària europea.
Deixa'm dir-te que fa...
Vol quedar bé en Brussel·les.
Fa 4 dies...
I quedar bé en Brussel·les... Deixa'm acabar l'argumentació.
Vinga, va.
Quedar-me en Brussel·les significa tenir un dèficit públic reduït. No que els espanyols passin millor la situació actual.
Mira, l'altre dia va estar en aquest programa una persona gens sospitosa d'anar a favor dels interessos ni del govern socialista ni de la política espanyola, Joan Puigcercós. Va ser interessantíssim la xerrada. Com sempre són interessants les xerrades amb aquells polítics que són molt bons, estaràs d'acord o no, però són persones amb una experiència bestial, no? I el senyor Puigcercós, recordem que ha estat durant molts anys president d'Esquerra Republicana de Catalunya. Ara, feliçment retirat, et diria jo, i ha analitzat les coses des del coneixement del que significa saber que és cou, veritat, però amb diferència. I ell deia, diu, no seré jo el defensor de Pedro Sánchez. Diu, però si comparem, per exemple, la crisi del 2008, no? I les mesures socials que es van impulsar, en aquest cas, va ser el Partit Popular, no?, qui governava en aquell moment, amb el que està passant ara, on efectivament hem vist el tema del Covid, els ajuts a tal... Home, realment... Realment no podem parlar de que sigui un govern insensible des d'aquest punt de vista.
No seré un defensor del Partit Popular, però sí que et diré que en aquell moment li van obligar a Mariano a fer unes retallades espectaculars, perquè si no feia aquestes retallades sortien de l'euro, perquè estava la política d'austeritat. Però agafar... Jo, de veritat, quan parlo de Calviño, parlo amb arguments, i l'argument és no volia posar en marxa el CERTO. I no volia posar en marxa el CERTO perquè incrementaven el dèficit públic.
Hi ha una cosa interessantíssima. Bé, el que passa és que aquí això no és una... Estem parlant com quan anem a sopar. Sí, ja saben vostès que aquesta secció té aquest risc, no? Podríem dir-li els berenars. No? Sempre he odiat aquestes coses, d'aquests títols horribles de seccions. Però podria dir-se així tranquil·lament. A mi m'ha cridat molt l'atenció, Gonzalo, l'altre dia, quan Pedro Sánchez parlava de que era necessari un espai a l'esquerra del PSOE capitanejat per Yolanda Díaz.
I tant.
És molt curiós. O sigui, és molt curiós,
això.
I
tant, i tant. Escolta, és que la millor ministra del govern amb una diferència bestial és Yolanda Díaz. Jo l'anomeno la veritable socialdemòcrata. I ha canviat la vida, i l'ha canviat la vida a molta gent, primer, sobretot als joves. Perquè no és el mateix tenir un contracte temporal que un contracte fix. No és el mateix agafar i estar en una obra amb un contracte de fixa discontinu, mm-hmm, que en un contracte absolutament temporal. Vull dir, la qualitat del mercat de treball espanyol, gràcies a la reforma laboral, que a mi m'hagués agradat que hagués estat una mica més atrevida, però els resultats estan sent molt bons, és significativa, perquè teníem, amb l'herència de Mariano Rajoy, un mercat de treball escombreria, que es pagaven salaris baixíssims, com els dels anys 60, i que havia tota una sèrie de nous empresaris que la seva especialitat era explotar els treballadors. Glovo, que no guanyarà diners mai, que ha perdut 454 milions en l'últim any. El seu manera de ser és, si abans era un repartidor, era un empleat, ara que no sigui un empleat. Intentar-li pagar com a autònom el mínim possible.
Yeah.
Quan té una sentència de que els repartidors han de ser assalariats, s'ho intenta saltar de totes les maneres possibles. Això és un empresari. I si agafes tots els que són de la nova economia, pràcticament tots, no? Però la immensa majoria, l'única gran aportació que fan és pagar malament a una part importantíssima dels seus treballadors. Clar, a partir d'aquí, que això no es pugui fer, que el treball tingui un salari mínim, queda molt per fer liquidar els falsos autònoms, que hi ha moltíssims. Tot això és Yolanda Díaz, li queda per fer, però realment és molt profitós. Jo, si vols que et digui, per posar-li un pero a Yolanda Díaz, que té pocs peros, és que m'hagués agradat un pacte de rentes. Perquè, mira, una de les grans injustícies que s'està fent és que tu tens un habitatge, imagina que ets un autònom, ara un jubilat, i que no li pots pujar la renda al llogater més d'un 2%.
Mm-hmm.
Però una empresa elèctrica et pot pujar el preu el que li dona la gana. Un supermercat també. Però per què? Per què aquesta disparitat tan terrible?
Absolutament, sí, sí.
Vull dir, estem...
En tot cas, el que hauríem de veure és si s'hauria de limitar, en aquest cas, la pujada de les elèctriques o la pujada dels supermercats, no?
No, a veure, jo ja estic d'acord que si li puja un 2%,
mm-hmm,
¿vale? Estic d'acord que se li pugi només un 2% a un llogater, perquè estem davant una situació que pràcticament hi hauria molta gent que no el podria pagar el lloguer si se li pugés al 10,2.
I ara, sense pujar.
Sí, jo ja estic d'acord, però amb dues matisacions. La primera matisació, escolta, doncs que com a mínim una part el paguin els posteriors, una possibilitat. O segona, és que aquest senyor que ara cobra només un 2% menys quan la inflació és d'un 10, quan posi benzina només li pugen un 2%. O quan baixi al supermercat només li pugen un 2%. Per què ha de ser el pagano aquest senyor i no les elèctriques, les gasístiques?
Ah, no, clar.
I em queixo de que un govern d'esquerres no ho fa, això.
Maleïda inflació, eh? 10,2%, no? Des de l'any 85 no teníem una inflació així, no?
Sí, però mira, Toni, si a mi em dius què passava la inflació al mes de juny, te diria que pujava, perquè havia dues coses que m'induïen a que pugés. I una tercera que era molt probable. La primera és que el topall del preu del gas ha fracassat i no ha fet baixar el preu de l'electricitat com s'esperava. La segona...
Sorprèn molt això, eh?
Sí, però és molt fàcil, eh? I ho van explicar en aquest programa, però està bé recordar-lo. Només per fer baixar força el preu de l'electricitat és que la compensació a les gasístiques l'han de pagar les elèctriques i no els consumidors. Sí, govern d'esquerres.
Ho vas dir, sí.
Increïble. Després, perquè es compra menys petroli a Rússia, doncs això ha generat escassetat en l'altre tipus de petroli i ha generat increment del preu del cru. Per tant, en aquest cas, era esperable. I tercera era que, clar, quan puja molt el preu dels costos de producció, al final va repercutint, encara que sigui mica en mica, en el preu del producte final. I el més fastidiat de la inflació que hem tingut al mes de juny és que, sí, la inflació és el 10,2, però la estructural, és a dir, la subjacent, està al 5,5. I aquesta costarà força baixar-la. Perquè, clar... és una inflació que és els viatges, els hotels, la roba, el menjar... És a dir, variables que no necessàriament són molt volàtils. Si tu agafes una matèria primera, pot pujar molt i baixar molt i fa les dues coses ràpidament. Yeah. Si tu agafes una prenda tèxtil, és molt diferent. En aquest cas, puja lentament i baixa lentament. Descomptem el període de rebaixes. Si agafem i parlem, per exemple, d'una cafetera, d'un electrodomèstic, tres quarts del mateix. Però, clar, quan totes les matèries primeres em pugen, no hi ha cap dubte que al final ha de repercutir una part.
Yeah. Vaja, que serem tots més pobres, no?
Bé, les conseqüències són diverses. I aquí... Hi ha un economista que diu hem de pujar força els tipus d'interès i això s'ha acabat. Sí, escolti, miri, és aquell que el curem d'una malaltia però li posem una altra inclús pitjor.
Yeah.
Clar, perquè tu puges molt el tipus d'interès, ja saps el que te vindrà, recessió. Per què et vindrà recessió? Bueno, pujar el tipus d'interès significa reduir la circulació de diners, perquè els préstecs són més cars i, per tant, es demanden menys préstecs i al demanar menys préstecs, al final, la situació és que la gent té menys diners per comprar i per invertir i, per tant, l'economia s'atura. Però, clar, si l'economia s'atura, doncs les empreses ja venen menys.
Clar. O tanquen.
O tanquen. I, per tant, acomiada els treballadors. I un mercat de treball que va molt bé pot ser un mercat de treball que vagi bastant deficient. A la vegada, la gent que té hipoteques és que paga bastant més a la hipoteca, perquè si puja la inflació, puja el tipus d'interès, pugen les hipoteques, i una altra vegada estem en el cercle viciós. Gastes bastant menys perquè has de dedicar més diners a la hipoteca, i una altra vegada això es reprodueix que anem a pitjor. Per tant, aquí... hauríem d'intentar fer altres mètodes. I aquí el principal mètode que tens és dir, miri, escolti, jo agafo i, com tinc suficient recaptació, mentre pugui, jo intento baixar el preu de les matèries primeres, perquè faig dues coses. Per un costat, el que faig és baixar la inflació i, per un altre costat, millorar la vida dels ciutadans. Clar, si jo tinc 9.200 milions extras de recaptació en relació a l'any passat en el primer trimestre, me'ls gasto.
Yeah.
I si m'he de gastar, Toni, 15.000, me'ls gasto. Per què? perquè en un moment determinat tinc que prendre una decisió. I la decisió és, què és més important per mi, el nivell de vida de la gent o el dèficit públic? Clar. Aquest és el dilema, i has de decidir. I no val fer xinu-xanu. Has de decidir entre una cosa i una altra. En el bé entès que quan acabi l'increment del preu de les matèries primeres, en aquest cas ja no bufarà ben en contra, sinó que bufarà ben a favor. I bufant ben a favor, li pots demanar a les famílies i a les empreses que facin un sacrifici.
Has dit, quan baixi el preu de les matèries primeres, això quan serà? Què ha de passar?
Jo crec que serà molt ràpid. I t'explico, perquè la situació internacional és bastant fastidiada, i com és bastant fastidiada, hi haurà molts països que cauran en recessió. Dono per fet que aquest any caurà Estats Units, Alemanya, una bona part d'Europa de l'Est, i possiblement França i Itàlia, que ja en el primer trimestre van tenir decreixement econòmic. Nosaltres, aquí hi ha moltíssima gent que opina que nosaltres estem fatal, fatal, que no és així. L'altre dia vaig estar en una empresa alemana i que estan desesperats els alemans. Estan com mai de nerviosíssims perquè se les ha caigut la demanda en picat degut a la immensa dependència de Rússia.
Perquè ells, deixa'm dir, ells exportaven de manera molt potent a Rússia. Clar.
No només a Rússia, també a Europa de l'Est.
Yeah.
Allà pivotava en gran part sobre Rússia, que són més de 150 milions d'habitants, i després també sobre la part oriental. Uh-huh. Perquè Alemanya va girar. Una vegada va caure al mur de Berlín, va girar i va deixar de mirar l'oest i va començar a mirar l'est.
Yeah.
I estava molt la seva economia enfocada primer a Europa de l'est, després a Rússia i finalment a Xina. Tot això, adéu. Aquí ha de fer un canvi brutal. Nosaltres què tenim? Perquè dins d'això, quan em pregunten a mi si caurem en recessió o no, jo dic que no. I primer, tenim un punt turístic espectacular. Segon, tenim molts estalvis acumulats en la pandèmia, 950.000 milions d'euros en dipòsits, a un tipus d'interès del 0,04. Tercer, tenim els fons europeus, que aquest any ens haurien de donar una empenta d'aproximadament una mica menys de l'1% del PIB. I l'any vinent, que segurament creixerem bastant menys que aquest any, tenim un tema que és la gran despesa que realitzaran ajuntaments, comunitats autònomes i el govern central. I és obvi per què. Hi ha eleccions.
Hi ha eleccions.
Sobretot, és espectacular el que gasten els ajuntaments, que normalment tenen unes finances bastant sanejades, l'any abans de les eleccions.
Avui he vist que comencen la setmana... el dia 18, em sembla que és de juliol, la transformació de l'Eixample, de la creació d'aquest carril verd que travessa... Parlarem un dia d'aquests, és interessantíssim el tema. Hi ha qui li agrada, i a qui no. Jo he de dir que a mi sí que m'agrada, i m'agrada molt tenir tot un carrer, com és Consell de Cent, pràcticament des de... crec que és el carrer Viladomat fins al passeig Sant Joan, que serà una illa verda. I està molt bé, donat el alt nivell de contaminació que tenim a la ciutat i la quantitat de malalties respiratòries, que estiguem apostant per zones verdes. Tot això comença el dia 18, m'ha vingut al cap ara, tot i que això ja estava previst, eh?
Mira, a mi no em semblaria malament, d'acord, si tinguéssim, per exemple, transport públic gratuït.
Jo.
Però no el tenim. No em semblaria malament...
Però no tallen Barcelona, eh? Vull dir, tallen el carrer Consell de Cent.
Perdona, però hi ha una gran dificultat cada vegada més en la circulació.
Yeah.
Explica'm per què el carrer Girona, com el carrer Consell de Cent, només té un carril.
L'altre dia vaig baixar pel carrer Comte Borrell i, efectivament, jo baixava, anava amb moto, i anava baixant... m'estaven recordant de tothom, no? Perquè anava amb pressa i tal. I quan vaig arribar al lloc, vaig quedar amb una persona, vam ser-ho en una terrassa, i vaig tenir la sensació d'estar en poble. I em va agradar molt, perquè aquestes coses que com a conductors no ens agraden gens, pels veïns són magnífiques. Donar-hi una miqueta de caliu a la gent que viu a la ciutat, a mi em sembla una gran idea.
Mira, jo visc a Pimargall.
Sí, sí.
Hi ha una remodelació a Pimargall. Pel que diuen els veïns...
Això torna a ser ja conversa a sopar,
sí,
això,
sí.
Eh?
Vale. Pel que diuen els veïns,
sí,
la votarà la família, perquè ahir no li vota ningú.
Ja.
Reformes com aquesta, Toni, no funcionen electoralment.
Ja.
Poden tenir un programa ideològic, però aquest programa ideològic a la gent no li agrada. És famosíssima el referèndum sobre la transformació de la Diagonal, que al perdre'l va significar el que seria la, pràcticament, sí, l'eliminació...
La votació de Jordi Hereu, no?
De Jordi Hereu. L'eliminació, sí, sí, com alcalde de Jordi
Hereu. Però recordem com va anar allò, eh?
Va fallar el sistema electoral.
Va fallar moltes coses.
Sí, sí. Però aquí...
No és el moment ara de parlar de tot allò, que a més ha passat molt de temps.
Però,
no?
per exemple, la transformació Pi-Margall, d'acord? Sí. Es fa en contra dels veïns.
Ja.
No se li ha fet cas a cap veí. Fa una assemblea ciutadana, tothom es posa que està en contra de la transformació com si escoltéssim ploure. Clar, això és la nova esquerra. La que venia a escoltar la gent, la que, quan un estava imputat, agafava i li demanaven que dimiteixi. I quan li toca a ells, diuen, no, miri, és que nosaltres...
Però tu has parlat amb tothom, eh? Vull dir, o sigui, tu has parlat amb tothom. Has anat veí per veí de Pi-Margall a preguntar-li a tothom.
Doncs...
O sigui, perquè tu dius, gent, fent això que fan els polítics, no?
Uh-huh.
Jo quan surto al carrer, i jo sempre em pregunto a quin carrer, és a dir, perquè jo passo per carrers on em diuen altres coses. És a dir, la veritat universal no la té ningú. I és fàcil sempre trobar gent que està a favor i gent que està en contra. Deixa'm dir-te que entenc perfectament que tu parlis més al que estan en contra, perquè massa simpaties tu a l'alcaldessa de Barcelona crec que no li tens. És una sensació.
Va, jo sóc una persona que valora molt la gestió econòmica, que valora molt la gestió urbanística, i em sembla que és pèssima. Em sembla que Barcelona dona veritable llàstima, que ha tingut molt èxit. Jo crec que el seu programa era tornar lleig a la ciutat. I ha tingut un gran èxit.
Què veus, lleig?
Jo veig pràcticament... Mira, ara mateix estic veient només aquests pilons grocs que estan en meitat del carrer.
Això va ser el tema del Covid, que ara retinen, això.
Sí, sí, per una altra part veig una ciutat bruta. Per una altra part...
També perquè hi ha molta gent bruta. És a dir, jo he vist davant d'una casa... No, no, no és una conya. Jo he vist davant d'un parc, tu saps molt bé. Ara, amb tot el fenomen del botellot, tu a les 7 del dematí quan surts a passejar el gos, allò és una vergonya. Però la culpa no la tenen els serveis de neteja de l'Ajuntament. Això ho té molta gent que és marrana i que et deixen tota la plaça, totes les jaunes llançades pel terra.
Puc estar d'acord, però que casualitat que es torna la gent bruta des que cada Colau arriba a l'Ajuntament.
No, jo és que veig la vida més enllà de la política.
Però escolta, hi ha enquestes de l'Ajuntament que la gent es queixa moltíssim de la brutícia dels carrers.
Sí, sí.
I sobretot, la gent que ve de fora, la gent dels hotels en diuen, no, nosaltres, quan li demanem com està Barcelona, diu, esteu passant un mal moment, eh?
Qui això t'ho diu?
Gent dels hotels.
Tots.
Uns quants. Per exemple...
És que m'agrada provocar-lo, eh? Perdó.
Ja ho sé. No, ja sé, perquè t'he vist la cara que diu, ara començarà una...
Fa estona que el José Matos em va mirant com dient, però què dius?
Ara començarà una provocació darrere de l'altra.
Com disfruto portant al Gonzalo aquests termes? És que és...
No.
Digues.
Hotel és una cadena immobiliària, és una gran promotora immobiliària que té un hotel al Raval i diu que la gent arriba per 4 o 5 nits, veu el follon que hi ha la primera nit, la inseguretat, i se'n va a un altre hotel.
Ja.
El Raval...
M'estàs parlant del Raval, eh?
Sí, sí, el Raval està en una situació que està sumament descontrolat i això no passava en l'any 2015. Ara passa. Però bueno, Toni... Això ja saps, que és, qui dels dos té raó...
Ets tu, no?
No. Al maig de 2023 el sabrem.
No, però si no, jo no estic defensant res. Jo t'estic simplement qüestionant aquestes coses. He parlat amb la gent. La gent diu... La gent, quina gent? Tota la gent. No, és a dir, no. O sigui, hi ha gent a la que li agraden aquestes coses. Mira, el tema de l'Illa Verda, per exemple, el va posar com a exemple l'OMS. No? L'Organització Mundial de la Salut. Poca broma. No?
Sí, sí, això està molt bé, però, escolta...
Com una tonteria, no?
No, però és que jo crec que és essencial tenir en qualsevol dels països motors econòmics. I per Catalunya, Barcelona és el gran motor econòmic. Clar, si tu agafes i una Catalunya que ja no viu els seus millors moments, tens una alcaldessa que diu, no, miri, jo la meva missió és fer el decreixement econòmic. Es traduïm, que tothom vesqui pitjor.
Diríem...
No.
Vaja, acabes de fer una lectura tan demagògica...
El decreixement econòmic és això.
Escolta'm.
Quan hi ha creixement econòmic, la gent viu millor. Quan hi ha decreixement, la gent viu pitjor.
Jo crec que els disco... Ara, si semblarà que jo estic aquí defensant... No. O sigui, el que estic dient és que hi ha una clara evolució dels discursos d'Ada Colau, que efectivament quan va arribar a l'alcaldia de Barcelona fa ja uns quants anys parlava molt en aquests termes, però jo no la sento des de fa molt de temps parlant aquests termes.
No, ara està en campanya electoral.
No, ara no.
Ara s'aproximarà fins al president de Foment del Treball.
Gonzalo, t'estic parlant de fa molt de temps.
Però què programa econòmic té?
Ara que obrim un altre meló.
No, què programa econòmic té? És la senyora del no. No a l'Ermitatge. No a l'ampliació del port. No als Jocs Olímpics, no a l'aeroport, és no a tot. Quin programa té? Miri, no tinc programa, per cert. No al turisme, no a tot. Ara, mira, el que es pot salvar a l'any és el turisme, no als creuers, que hem de reduir el nombre de creuers, quan això està pactat amb el port de Barcelona des de fa temps, i ara diuen és que s'ho hem pensat millor. I aquest pacte que hem fet amb el port de Barcelona respecte al nombre de creuers, ara són més exigents del que eren. Bueno, són les característiques que té això. Com a... La seva vida és viure del pressupost públic, i com creuen que del pressupost públic poden viure eternament, doncs llavors el que fan és allò que li rota. Ara, a mi em sembla que pel conjunt de la població, econòmicament, en lloc d'anar-los bé, li va molt malament.
Tornant a l'economia, ja podem deixar això, no? Tornant...
Jo estic al que tu em diguis.
Sí, clar.
Si tu em provoques,
Que jo no et provoco, jo simplement em preguntava...
L'haurien de veure a la cara.
Clar, jo em preguntava quanta gent viu a Pi Margall.
Bastant. Quan es voti a Gràcia...
Aquí és una broma.
Quan es voti a Gràcia, veurem el resultat.
Hi ha una cosa... et respondria, però no ho faré. Hi ha una cosa que a mi em crida molt l'atenció, perquè estem, efectivament, movent-nos amb grans titulars molt preocupants des d'un punt de vista econòmic, però tu has dit abans, vivim un autèntic boom turístic, és veritat.
Sí.
I vivim, l'altre dia en parlàvem aquí, ostres, amb els restaurants a tope, amb
així
tothom és que se'n va de vacances,
així és,
amb unes benzines caríssimes, però amb cues a les benzineres.
Uh-huh.
Com es menja això? Perquè, efectivament, hi ha molta gent que està passant molt malament. No sé si ficar també en aquest mateix sac que no es troben professionals en moltes professions. És com una cosa una mica contradictòria, tot
jo
plegat,
no? Jo crec que
no,
i aquí intervé molt el component psicològic aplicat a l'economia. Hem passat per períodes molt foscos. Primer, hem passat per tot allò que va ser l'esclat de la bombolla immobiliària, mm-hmm, després l'austeritat europea, els salaris escombraries d'en Rajoy, i després ja ens ve la guinda del pastís, que no és una altra que la Covid i la escassíssima possibilitat de tenir distraccions.
Mm-hmm.
I una de les principals distraccions que té la immensa majoria de la gent, perquè això és de joves, grans i d'edat mitjana, és viatjar, veure coses noves. I tothom creu, i jo crec que encerta, que es mereix una distracció, que es mereix un canvi de vida durant encara que sigui uns dies. I per això tenim aquest boom turístic. Una altra manera és com viatja cadascú. Hi ha gent que igual viatja 40 quilòmetres i altres que poden viatjar 4.000 quilòmetres, depenent de les seves possibilitats econòmiques, però sí que es necessita aquesta manera de fer lleure.
Ens estem airejant, vaja.
Exacte. I, en aquest cas, jo em ric molt de tots aquells que deien, per cert, del govern de Colau, Janet Sanz, que el turisme estava fracassat i que ja no seria el que anava abans era. No, serà molt més. Perquè el turisme ha vingut per quedar-se, perquè té una característica que és que pràcticament no la té cap més. Gaudeixes mentre fas i gaudeixes en el moment de recordar-lo.
Gonzalo Bernardos, amb el que parlem en principi d'economia, d'Ada Colau i de Nadia Calviño, no? Són els tres temes favorits del Gonzalo Bernardos.
No. Nadia Calviño i l'economia està molt lligada, perquè una part de la desastrosa imatge del govern en matèria econòmica és ella.
Gonzalo Bernardos, que tinguis una bona setmana.
Igualment.
Vinga, gràcies. Senyores, senyors, arribem a les 5 en punt de la tarda, anem a fer una pausa, i a continuació tenim una història tan xula per compartir amb vostès. És una història que uneix teatre i salut i investigació científica. Ens acompanyarà de seguida el director de la Fura dels Baus, Pep Gatell, i la directora científica de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol de Badalona. Ara tornem.